per sobre del punt de les 12 del migdia, comencem la tercera hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres 13 de febrer de 2013. L'espectacle, ja ho sabeu, una secció que es divideix en dues parts. La primera en format entrevista, la segona en format repàs de l'agenda cultural des d'avui i fins al diumenge a la nostra ciutat. Avui l'entrevista ja està enregistrada, és a la banda de metal rock Diosa, amb membres santcugatencs de les seves files, Toni Català i Toni Ibáñez, i que aquest divendres actuarà al Café Belgrado de la nostra ciutat presentant el seu nou treball, Almost Number One in the USA. Amb la cap de musicals d'aquesta casa, Jessica Sotodossos, i el seu programa, El Ritme Santcugatenc, que precedeix el Sant Cugat a Fons, que bé, de fet, després del Sant Cugat a Fons, els dijous d'una a dues del migdia, hi ha parlat amb la banda, la Jessica Sotodossos, com dèiem, i d'aquí en surt aquesta entrevista.
Avui al Ritme Santcugatenc volem conèixer un dels grups amb components santcugatencs que en res els tindrem actuant aquí a Sant Cugat. Serà al febrer, però ells mateixos es presentaran i ells mateixos ens explicaran quan tenen aquesta actuació. Abel, jazz, cantant i crec que compositor també d'algun dels temes, ara ens ho explicaràs.
Sí,
molt bon dia.
Sí, exactamente, el alma mater del proyecto, digamos, de alguna manera. Pues no quiero decir lo de líder porque queda muy mal y no me considero líder. Ellos son súbditos, pero muy buenos, son tan buenos que podrían ser los líderes.
Explica'ns una miqueta com va sorgir això de Diosa. Em sembla que tu ets el cap pensant d'aquest projecte i després com es van anar incorporant la resta de components del grup.
Pues tenemos que remontarnos al 2003, que es un año en el que yo, por mi trabajo como compositor y productor musical, he realizado algunas bandas sonoras, he tenido la suerte, ¿no?, de participar en algunas bandas sonoras, y una de las primeras fue una película que se llamaba Mucha Sangre, y me encargaron un proyecto en el que tenía que hacer una música así un poco más rockera de la que yo estaba haciendo en aquellos momentos. Y la verdad es que me gustó mucho el estilo, no sé por qué me sentí bastante bien con ese estilo y entonces decidí dar un giro a mi carrera y encarar un poco toda mi carrera y mi música y mis composiciones ya con un proyecto más rockero, ¿no? Con un sonido más de rock, y así surgió Diosa, ¿no? Al principio, pues bueno, yo la verdad es que con alguno de ellos ya estaba contando como músico desde siempre, en todos los proyectos en los que me embarcaba, y Diosa no iba a ser menos. Y luego el último en llegar fue Toni Català, que se incorporó en esta última temporada de nuestro trabajo en el Almost Number One in the USA, y bueno, ha sido un placer realmente descubrirle. Sí, es que no estaba descubierto ya.
Anem a conèixer una miqueta més a la resta de la
claro
formació.
Sí.
El Tomàs Izquierdo és l'encarregat de la bateria. No sé si tu eres un dels músics que, com deia l'Abel, ja participaves en projectes d'ell anteriorment, i quan et va proposar això de Diosa, què vas pensar?
Pues como tú bien dices, bueno, eso es lo que yo iba a decir. Yo era uno de esos músicos con los que él ya contaba, y entonces cuando nos propuso, bueno, me propuso personalmente lo de Diosa, ¿por qué decirle que no? Si había participado en todo lo que había hecho, y es más, a mí también me gustaba mucho el estilo, y entonces fue como una simbiosis, ¿no? No me costó para nada el hecho de tener que aceptar ese nuevo reto, porque aunque era un reto, porque aunque no lo habíamos hecho nunca, pero sí que nos lo pasábamos muy bien intentando hacer una locura, ¿no? Digamos, entre comillas, porque era lo que sentíamos, era como una locura, ¿no? Era algo súper divertido, en lo que nos sentíamos bastante bien. Entonces, un placer, evidentemente.
I un altre tant per cent santcugatenc de la formació, el Toni Ibáñez.
Hola, què tal? Hola, què tal?
És el responsable del baix?
Sí.
I també ets un d'aquests músics, sí, que ens explicava l'Abel.
Jo sóc l'avi, l'abuelo. El vaig conèixer, l'Abel.
La etiqueta se la pone ell, eh? O sea.
Fa el 2001 que estàvem fent una miqueta de pop i tal, i després va donar aquest gir hacia el rock and roll, hacia el rock, i bueno, i estem allà. El Tomàs també s'encarrega de les seqüències, de portar el cerebro, el cíborg. Portem un i moltes coses de so també.
I el Toni Català el coneixíem... Català,
és el meu cosí polític.
El coneixíem per ser membre de Jiggy, després més tard Apollo Flytrap. En aquesta segona etapa d'Apollo Flytrap no participes i sí que et vas incorporar a l'última etapa de Diosa. I com va anar la cosa? Et van anar a buscar...
Bueno, la cosa va començar perquè jo...
Era un projecte familiar,
sí,
conjunt.
Sí, sí. Bueno, això de... va ser un enxufe.
Sí.
No. De veritat, no, però bueno. Llavors te diu, toca la guitarra i... la cosa està, i... no sé si un dia em va veure allò amagat tocant algun so.
Sí, però ho seia molt bé.
No, i... bueno, em va donar l'oportunitat de participar. I vaig fer una prova. Crec... fui primer, primer i l'últim.
Home, en un estil com el de Diosa, la guitarra té un protagonisme important. O sigui, no pot ser qualsevol
Super.
Guitarrista.
Él porque es muy tímido y no lo explica bien, pero lo cierto es que es verdad que, o sea, el guitarrista que teníamos, pues por una serie de motivos dejó la banda y buscábamos un nuevo guitarrista y sabíamos que era todo un reto buscar un nuevo guitarrista en Diosa, porque la guitarra en Diosa es uno de los pesos pesados sin lugar a dudas en todo el género del rock. Entonces no era fácil encontrar a alguien, pero tuvimos la gran suerte de que empezamos el casting y la primera persona que llegó fue Tony y nos gustó a todos. La verdad es que el hecho de elegirlo sí que era cosa de los tres que estábamos, no era una cosa en la que yo decía, no, los tres teníamos que tocar a gustos y sentirnos cómodos con el nuevo componente y fue así desde el principio, con lo cual pues ha ido todo rodado, la verdad. Aunque sea un tímido y tal, pero el chaval se l'ha currado.
Ara parlarem que per ser membre de Diosa no s'ha de ser gaire tímid, ara ho explicarem, però abans de res, per poder explicar als oients de què va Diosa, què és? És un projecte musical, però va més enllà de la música sovint. A nivell musical, què presenteu? Què proposeu?
A nivel musical es un proyecto que siempre hemos definido con una etiqueta que nos pusimos desde hace tiempo y que se ha ido haciendo grande, que es un género que se llama Elegant Metal Rock, ¿no? Que es un poco lo que nos ha venido definiendo todo este tiempo en entrevistas, en prensa, ¿no? Y creo que nos define muy bien el sonido porque es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Es un sonido de metal y de rock, yo creo que también tiene muchas pinceladas de pop, pero creo que la palabra que realmente lo engloba todo y que le da ese halo diferente a lo mejor al resto de bandas que se pueden escuchar es elegant. O sea, nosotros intentamos que tenga todo un punto de elegante, hasta que llegó lo de Diosa Loca Party, ¿no? Pero que dijimos que esa parte dejamos el elegant lo dejábamos apartado, pero bueno. Igualmente, musicalmente, creo que sigue siendo elegante, incluso aunque visualmente hagamos un poco más el loco. Pero yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Del tipo de sonido que buscamos. Y siempre hemos hecho temas propios, pero ahora, pues, por cómo están los medios, ¿no? Sobre todo Internet, pues estamos con esto de Diosa Loca Party, que cuando quieras, pues explicamos de
qué va. Ahora explicarem. Es un estil que, de alguna manera, fa uns anys s'escoltava moltíssim, estava molt més de moda, podem dir-ho, i que vosaltres recupereu, no? Les vostres influències potser que hagueu d'anar a buscar-les fa 10 anys o fins i tot una mica més.
No te creas, o sea, sí, por un lado, o sea, si nos remontamos a las bandas que a lo mejor más nos han influenciado desde el principio, como Soundgarden, Metallica, Alice in Chains, todo ese tipo de sonido, ¿no? Pero yo creo que luego nosotros estamos muy, muy, muy influenciados, sobre todo en este último trabajo, por bandas como Evanescence o Linkin Park o más el New Metal, que bueno, que son bandas que actualmente siguen estando en vigor todo y que quizás pues no tienen esa fuerza en las emisoras de radio de Radio Fórmula, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque bueno, ahora la música electrónica pues es la que está en auge. Pero bueno, el rock nunca morirá, siempre estará ahí.
Que posiblemente sería mejor si hubiese sido nascido en los Estados Unidos. Amb aquesta música, no?
Eso no lo dicen mucho.
O a Anglaterra, o on sigui, no? Aquí és un país és molt difícil, en aquest estat. És terrible, això de la música.
Nunca se sabrá.
Precisament, buscant alternatives a la situació difícil de la música, vosaltres aneu un pas més enllà, introduïu el món audiovisual al vostre espectacle, a la vostra música, de quina forma? Com va començar la cosa, això de Diosa Disco Party, no?
Diosa Loca Party.
Loca Party. Però abans d'això crec que ja fèieu vosaltres les vostres històries en vídeo.
A ver, yo desde siempre he pensado, y ellos lo saben, el que se metía en Diosa siempre les comentaba que para mí tenía que ser mucho más que simplemente un grupo de música. A mí siempre me han gustado los artistas que cuidan tanto la parte musical como la visual. Entonces no entiendo separar una cosa de otra, porque estás haciendo arte o creación tanto en un sitio como en otro. Y aparte, si tienes la suerte, como yo, de que conoces a gente del mundo audiovisual y puedes además compartir ideas y que aporten cosas al grupo que de otra manera sería imposible conseguirlas, ¿no? Por ejemplo, nosotros con la imagen del último disco, de Almost Number One in the USA, conseguimos que trabajara con nosotros un diseñador de fotos, que es Vicente Delgado, que es un súper artista y que creo que le ha aportado una calidez y un estilo también a la imagen del grupo, que si no es porque colaboras y te interesas por la parte visual del grupo, pues no la conseguiríamos. Entonces, eso es un poco siempre lo que te queremos siempre cuidar, ¿no? Y
dime. Parlant d'aquest últim disc, el primer videoclip, on teníeu una col·laboració de luxe, Langui, aquest videoclip sembla una pel·lícula.
Exacto.
De pues, zombies, ¿sou zombies, monstres, que sou?
Son políticos. Son políticos. Lo que pasa es que se convierten en vampiros y no dista mucho de la realidad, creo. Entonces, bueno, el Langui pues se ofreció precisamente porque dijo, hombre, si hay que matar políticos vampiros, cuenta conmigo. Y entonces, pues nada, nosotros somos los cazadores de los políticos vampiros y, bueno, yo creo que es muy divertido. Evidentemente es una sátira, pero sí, la producción de ese videoclip, pues tuve la gran suerte de contar con Absetta Films, que es una productora con la que yo he trabajado también, y el director es Tony Gueruelo. Y bueno, pues nos ayudaron también, ¿no? Y conseguimos hacer, yo creo que ahí sí que un producto de una calidad que, bueno, hay que verlo, que lo vean los espectadores y decidan si estamos en lo cierto o no.
Ja teniu dos videoclips, de fet, de l'últim projecte, que no és 100% un EP o un disc com el tenim entès, perquè vosaltres treballeu per temporades, com la tele, no?
Exactamente. Todo está cambiando tanto que lo de editar un disco yo creo que ha llegado ya a su fin, ¿no? Hay muchos artistas que ya se están planteando el hecho de editar simplemente singles, porque en un mundo en el que realmente la gente compra ya a través de iTunes, tú puedes sacar el disco, si quieres sacas las 10 canciones, pero al final la gente elige una, dos o las que realmente se quiere comprar. Entonces, también es cierto que como artistas, eso te da una libertad que de otra manera no tienes. Es decir, no estás obligado a tener 10 canciones para editar algo. Y eso también te da la libertad de decir, bueno, me planteo hacer solamente 4, pero lo mejor que puedo, y no tener que hacer hasta 10, que a veces, pues muchas de esas canciones ya todos sabemos lo de las canciones de relleno, ¿no?, que se dice. Pues eso yo creo que va a evitar un poquito eso. Ahora cuando sacamos una canción es porque le hemos puesto todo el cariño, y además es una, yo creo, a nosotros como artistas, por lo menos para mí, es súper gratificante hacer una canción y al día siguiente de que está acabada poder colgarla en la red y que ya la gente la tenga, ¿no?, y ya tener ese feedback directo que antes tenías que esperar, pues a tener la sesión de fotos, a editar el disco, a que cuando llegaba el cartón a tu casa era como, bueno, pues sí. Esto es lo que grabé.
Lo que grabamos hace el tiempo.
Año pasado.
Ya el tens com avorrit, no?
Sí,
ja estàs
un poco
pensant
sí,
en el següent.
Parece que no, ve, però no? Era així, sí.
Parleu-me, per cert, del que feu. Heu fet abans les gravacions amb les que vau començar i fins a arribar a aquesta primera temporada que ara ens explicàveu.
Bueno, pues nuestro primer disco fue Diosa volumen 69-69, ahí estábamos, empezamos por el volumen 69 y así, y era un disco con canciones en castellano, de rock, yo creo que más rockero que este último yo creo que está a nivel de producción musical bastante más elaborado, es un sonido más cinematográfico. Luego pasamos por unos espectáculos musicales que hacíamos en centros comerciales, con ese mismo repertorio, pero con las letras adaptadas a esos musicales. Y luego tuvimos la gran suerte de participar en poner el tema principales de varias bandas sonoras, como fueron Jisaku, El fin, la leyenda, Mucha sangre, que te comentaba antes, y hasta llegar a Almost Number One in the USA, ¿no? Que es el actual, que bueno, en diosaweb.com, pues el que quiera se lo puede descargar gratuitamente y disfrutar o no de nuestra música, ¿no? Eso.
Anem al Diosa Loca Party.
Hem Venga, vídeos, si hay que hacerlo, lo hacemos.
Vídeos a Playmobils, vosaltres disfressats, posar-vos en el paper de loques, no?
Sí.
De dones boges.
Sí, per què lo vamos a negar?
Un videoclip que està molt bé, que esteu tocant en un cotxe, també passant-vos-ho molt bé. D'on sorgeix això? No, a party segur que és una festa que feu, sí. Quan rodeu segur que m'ho imagino.
Bueno, esto surge de que como estábamos precisamente sacando por temporada los discos, cuando hacemos el directo no tenemos repertorio suficiente como para hacer una hora y media de show o dos horas, lo que haga falta. Entonces se nos ocurrió la idea de decir, oye, ¿por qué no rellenamos con versiones? Pero no con las típicas versiones de siempre, que lo habíamos probado, pero pensamos que teníamos que hacer algo diferente. Entonces la idea fue, ¿por qué no pillamos las canciones que suenan realmente más en la radio, es decir, la radiofórmula, y eso lo roqueamos? O sea, es la palabra que nos medio inventamos, ¿no? Es decir, roquear la radiofórmula. Y entonces decidimos hacer eso y ir grabando las canciones y ir grabando también los vídeos. Evidentemente, pues claro, son vídeos que no pueden ser con la producción como Game Over o One of Those Days, porque si no estaríamos ya en la ruina. Pero de lo que se trataba era de que fuera fresco, es que fuera divertido y que, bueno, pues eso, por un lado que nos divirtiera a nosotros y por otro lado pues que le divirtiera a todos los que nos pudieran seguir, ¿no? Yo creo que ha funcionado, ¿eh? Realmente hay gente que igual nos está conociendo más por ese lado y en directo es muy divertido y funciona muy bien.
Es como un espectacle también fet a mida para la actualidad.
Totalmente. Hay alguien que nos ha definido como una orquesta del futuro. Digo, pues mira, no va desencaminado. Por ahí es un poco la idea.
Después tenía un videolog,
videoblog, sí. Canal de YouTube, Max.
On expliqueu coses vàries, la vostra actualitat, però moltíssimes coses. Això també és per tenir enganxat el fan de Diosa.
Bueno, ya no es solo el de Dios, ahí sí que es más a nivel personal. Yo había una productora que se llama Vimana Media, de aquí de San Cugat, por cierto, que me propusieron hacer un documental de todo lo que iba pasando, tanto con Diosa como conmigo y las diferentes producciones y demás. Pero se alargaba mucho en el tiempo, realmente veíamos que iba a ser mucho material, mucho tiempo, luego de eso hacer la película, llevarla a festivales, bueno, era complicado realmente. Y en esa cosa de pensar, me metí un poco en el mundo del videoblog, que el que no se ha metido, pues solo tienes que entrar en YouTube y ver los videobloggers que hay por ahí con cientos de miles y algunos millones de suscriptores en sus canales, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es algo ya que tienen mucho más arraigado que aquí. Y me sorprendió muchísimo y dije, pues mira, voy a probar a hacer un poco la idea de cómo era mi vida por dentro, pero bloguearlo directamente en internet, ¿no? En YouTube. Claro, volvemos a lo mismo de antes. La inmediatez que te da internet no te la da ningún otro medio. Y lo empecé un poco así, yo qué sé, como, venga, va, lo verán 30 personas. Y la verdad es que, bueno, no me puedo quejar, está funcionando muy bien. Lo ven más de 30. De momento.
Parlem de les vostres cançons. Com composeu? Algú porta la lletra i la vestiu entre tots? Porteu no sé, una melodia i la completeu? O és un de vosaltres que s'encarrega de crear-la?
Ja està, otra vez aquí el aclaparador de todo. No, la verdad es que compongo yo y normalmente les hago ya prácticamente un arreglo bastante definido y una vez que tengo eso yo les paso a ellos las canciones y ahí sí que dejo que ellos como músicos aporten todo lo que tengan que aportar, ¿no? Tomás especialmente, además él ha trabajado en el sonido del disco, ¿no? O sea, no solamente ha puesto las baterías, ¿no? Ha trabajado conmigo en lo que es el sonido, la masterización, y se nota.
Podem parlar d'autoproducció.
Totalmente. Sí, sí, absoluta.
Per cert, que no se m'oblidi, això de Diosa, d'on va venir?
Va, le dejo que lo explique al Tomás, que él lo sabe.
Diosa, pues Diosa, el nombre, ¿te refieres?
Sí.
Bueno, nosotros como Diosa no llevamos siempre todo el tiempo siendo Diosa. Anteriormente a Diosa teníamos otra banda, digamos, no estaba Tony, nos hacíamos llamar Odisea, ¿vale? Pero bueno, la cosa pues cambió porque era un nombre que era un poco como... realmente no nos hacía justicia. También había orquestas por ahí que se llamaban así, y a la hora de hacer publicidad del grupo no nos venía bien. Entonces decidimos cambiar, dar un giro a todo esto, ¿no? Y estuvimos una temporada buscando nombres y tal, y entre ellos estaba Diosa. Y Diosa dio mucho que hablar porque fue el más polémico de todos, ¿no? Era como el más pretencioso y a la gente, de hecho, no le gustaba. A mucha gente no les gustaba por eso, porque era como, Diosa, ¿pero de qué vais, no? ¿Qué vais? De number ones. Y entonces, ahí está, Diosa. Y cogimos esos porque realmente era lo que queríamos ser, los números uno. Y ahí estamos. Ahí se quedó Diosa.
Els directes. En breu teniu aquí un a Sant Cugat, ja heu tocat fa poc, fa relativament poc, al Café Belgrado. Què ens espera?
Pues estaremos presentando otra vez lo que es el repertorio de Diosa Loca Party, con sorpresitas por el medio que no se pueden desvelar, hay que venir a verlo, ¿no? Yo creo que los que lo vieron el otro día se lo pasaron súper bien. Nosotros también somos los primeros que creo que nos lo pasamos en grande en el escenario, y eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Buen rollo y pasarlo lo mejor posible. Entonces, bueno, es un repertorio muy actual, con canciones actuales pero rockeadas, y ya te digo, y un par, tres o cuatro sorpresas por el medio.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Diosa, per venir a cuba.cat i explicar-nos la vostra música, que també la gaudirem d'una altra forma sentint-la i veient-la. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, i ja sabeu que quan vulgueu estar aquí a cuba.cat, doncs estarem encantats de ser amb vosaltres.
Hem escoltat els senyals horaris de 1:15 ja, i fins aquí la primera part de la secció de l'espectacle d'aquest dimecres, aquesta entrevista que us hem apropat, que sortia del programa Rima Sant Cugatenc amb la banda de metal rock Diosa, que, com hem dit, divendres serà al Café Belgrado. De fet, figura dins l'agenda. Sergio, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Que tot seguit repassem i que obrim el dijous al Café Auditori amb un concert d'Ignasi Terraza. Tot seguit, el Sergio ens oferirà més informació sobre aquest concert, però hem de dir que l'Ignasi Terraza acaba de ser entrevistat per la nostra cap de musicals, la Jessica Sotodossos, i que demà podrem escoltar aquesta entrevista al programa.
Quin luxe per fer una prèvia d'aquest concert que podrem viure al Café Auditori. Serà demà dijous a les 9 del vespre. L'entrada és lliure, per tant val la pena, perquè és un concert on podrem gaudir d'un dels millors pianistes del país i que ens presentarà el seu nou treball discogràfic Soul It. La seva subtil creativitat i gran capacitat per crear melodia generen una música sempre sorprenent i única. I de fet ja val la pena gaudir d'un bon piano, que això sempre amenitza qualsevol ballada.
Aquesta és una de les activitats que tindrem demà dijous, dia 14 de febrer. Sergio, què més tindrem? Perquè tindrem un altre concert amb una presència molt coneguda ja a la nostra ciutat i també en aquest programa.
Sí, serà el Café Belgrado, els Germans Saltós. Bona música, bones guitarres les dels Saltós, l'Oriol i el Jaume, que actuaran a 11:45 al Café Belgrado demà dijous també, i presentant la seva música instrumental on, com dèiem, la guitarra és la gran protagonista, i mesclant diversos estils propers al rock. Molt bona música la que fan els Saltós.
Anem a divendres, dia 15, què hi trobarem a la nostra ciutat?
Doncs un divendres més, els Viernes Flamencos. En aquesta ocasió arriba al Centre Popular Andaluz la Mercedes de Morón, que presenta De Raíz. És un espectacle que tindrà Agustín de la Chica al toque, Enrique Amaya i Javier el Indio al cante i la Mercedes de Morón al ball, una ballada flamenca, com es tenen acostumats els amics del Centre Popular Andalús, que ja deuen estar escafant motors pel dia d'Andalusia.
28 de febrer, dia d'Andalusia.
Exacte, un dia que ens agrada molt celebrar amb el nostre company, el nostre amic Antonio Rodríguez. Per tant, ja estarem pendents d'això.
Tant bon punt puguem, parlarem amb ell, a veure qui és en quat, quines activitats s'organitzen enguany i en quins dies. Què més tindrem divendres, Sergio, a banda d'aquest concert, que, recordem, serà a les 9 del vespre, hem dit, de Viernes Flamenco al Centre Popular Andalús.
Més música. El Casal de Joves de Torreblanca acollirà també divendres a 2:15 de la nit una jam session que començarà amb un concert inicial a càrrec d'en Pere Martínez i que va inclosa dins del programa d'activitats Viu la Cultura de Prop, de la xarxa de centres culturals polivalents.
Per una xarxa que també hem de conèixer aviat al programa.
Exacte, de fet, divendres coneixerem més en profunditat la nova programació d'aquesta xarxa i sabrem què ens espera de cara al proper semestre quan activitats que ofereixen des d'aquesta entitat.
Aquest divendres serà un dia de molta activitat a la nostra ciutat perquè no s'aturen els concerts.
Moltíssima, i és que hem de marxar al Teatre Auditori.
Amb un clàssic.
Vivaldi, les quatre estacions que arriba al Teatre Auditori a càrrec de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra amb els solistes de Sant Cugat. Durada 1 hora i 45 minuts i costarà 26 euros. Un molt bon preu per gaudir d'una de les grans orquestres que podem trobar ara mateix a Europa. Estarà, òbviament, amenitzada també amb el Gerard Claret, que seguirà el violí com a solista. I a la segona part de l'obra també hi haurà més noms santcugatencs, per exemple, la Patrícia Danó a la flauta, la Júlia Ferrés Llongueres, la soprano, i també hi haurà obres de Mozart, de Benda i de Schubert. Això la segona part, la primera, òbviament, les quatre estacions de Vivaldi.
Aquesta activitat la trobarem divendres a les 9 del vespre al Teatre Auditori. Continuem encara divendres perquè hi ha més espectacles a la ciutat.
I més bona música. Que la Casa de Cultura acull l'espectacle Montbrel a les 9 del vespre amb Jordi Vidal com a cantant i Antoni Xuclà a la guitarra. L'entrada costarà 5 euros reservada i en taquilla costarà 8. De fet, més enllà del mític Neme Kids Pass, no hi ha un Jacques Brel, sinó tot un món de cançons recolliran una antologia d'aquest cantant francès. Nosaltres en aquesta obra podrem gaudir de la bona música que ens costaran un segell local molt potent com són el Toni Xuclà i el Jordi Vidal. Per tant, un espectacle molt íntim i que es farà de tu a tu amb el públic.
Toni Xuclà a la guitarra i Jordi Vidal a la veu. A les 9 del vespre a la Casa de Cultura. Continuem encara divendres. Una obra de teatre, Sergio, que aquí ja hem comentat. Exacte. Ho vam fer fa un temps, quan ens fèiem ressò d'un dels premis que ja han recollit per la seva obra. Quin és?
Exacte, arriba al Teatre La Unió Solfatara. Mònica Almirall, Miquel Segovia, Albert Pérez Hidalgo es posen en la pell dels protagonistes d'aquesta obra de la companyia Tres Bandes i que parla d'una situació quotidiana d'una parella. Tot gira al voltant d'una taula i el seu ús més domèstic, un dinar i un sopar. La ràbia, la por, la inseguretat es barregen en una història irònica i fins i tot còmica que intenta reflexionar sobre la situació que ens està tocant viure. Costarà 12 euros l'entrada, 8 pels socis del Teatre La Unió, i es poden fer reserves com és habitual enviant un correu a info@teatrelaunio.cat o bé acostant-se a la taquilla una mica abans de fins a una hora abans de començar l'espectacle. Per tant, una bona oportunitat per gaudir de bon teatre al Teatre Unió, que és un lloc que ens encanta.
L'últim cop que parlàvem amb un membre d'aquesta companyia, Tres Bandes, el Miquel Segovia, era a principis del mes de gener, quan la companyia seguia sumant premis amb aquesta obra. Solfatara, en aquest cas, ho feia a l'Skin Up Festival Pristina de Kosovo, enduent-se el premi a millor actor per l'Albert Pérez i a la millor direcció, una creació col·lectiva de tota la companyia. I encara divendres, aquest ja l'hem avançat abans en format d'entrevista, però ara el recordem, concert de Diosa.
I amb això ja tanquem el divendres, que déu-n'hi-do quin divendres tindrem a Sant Cugat.
Hi haurà problemes per escollir on ens desplacem, a seguir quin espectacle, però bé, per això fem avui el repàs de l'agenda, avui cada dimecres, perquè vosaltres escolliu.
Exacte, i de fet acabem, com dèiem, el divendres amb Diosa, i és que aquesta banda de metal rock actua al Café Belgrado a 11:45 de la nit i presenten el seu nou treball, Almost Number One in the USA. Aquest projecte, ja ho ha comentat abans la Jessica, està més enfocat al món audiovisual i serà presentat en diferents temporades. Però vaja, si voleu gaudir ja, ho teniu molt bé. Divendres, al Café Belgrado.
Un grup que rep influències d'altres formacions, com ara Evanescence, Linkin Park i fins i tot de Michael Jackson. Caram. I Prince, al Café Belgrado, com sempre, en el seu horari, 11:45 de la nit. L'horari que agrada a Sergio per anar de concerts.
Clar que sí, és un bon horari perquè després ja pots allargar la nit fent una copa al mateix Café Belgrado o on vulguis anar, però vaja, ja pots empalmar, com aquí que diu.
Fem un sol a dissabte.
Dissabte, un grup que ens agrada molt seguir des d'aquest programa són els Tian. Nosotros. La banda del santcugatenc Javi Fernández ha presentat, com sabeu, un nou disc de l'Apso que reuneix 10 temes de pop psicodèlic, i si no podeu esperar més per veure'ls en directe, voleu una miqueta més, us haureu de desplaçar fins a Barcelona, fins a la FNAC de l'Illa a les 7 de la tarda dissabte, i podreu gaudir d'aquest treball que es posa a la venda avui mateix.
Serà la primera actuació del Cian a Barcelona després de la presentació d'aquest nou treball de l'Apso. Si no teniu l'oportunitat d'anar-hi aquest dissabte, també seran el dia 4 d'abril a la sala Music Hall de Barcelona.
Doncs no hi ha excuses per no veure els Cian. Més temes, hem de marxar al Teatre de Tori per gaudir de bon teatre. No et vesteixis per sopar. Hem de gaudir de la música dels Get Back, també al Café Belgrado, un concert reduït com ens tenen acostumats. Un concert que és una banda tribut dels Beatles, i això ens ve molt i molt bé. Bé, això s'ha fet, perdoneu, és l'acte que vindrà després, en tot cas. Hem de parlar de No et pateixis per sopar, una obra de
Marc.
Sí, tu
has marxat ja al concert de Get Back.
He fet un salt, tu, mira que m'agraden els Beatles, però vaja, no podia esperar.
Ja ho hem dit, que 11:45 de Café Belgrado són referències que agraden més a Sergio Morales, em sembla, que el Teatre Auditori, on hi fan No et vesteixis per sopar.
A les 10 de la nit i també a les 7 de la tarda, doble sessió el mateix dissabte, una obra de Marc Camoletti a preu de 26 euros. És una versió en català i que parla de la història del Bernat, que convida la seva mare a passar el cap de setmana amb ell i també amb un amic seu, el Robert, per tenir una coartada, aprofitant que la seva dona ha anat de visita a veure sa mare. Tot és perfecte, fins i tot ha contratat una cuinera perquè no els falti de res, però les coses no li surten com ell esperava. Veure és una comèdia d'embolics, una peça de pura fusteria teatral, un autèntic metrònom de les rialles. Per tant, per passar una bona estona i fer unes rialles, Café Auditori a les 7 de la tarda o a les 10 de la nit, dissabte, No et vesteixis per sopar.
Anem recollint també des d'aquest programa i des d'aquesta secció l'espectacle, la programació del Teatre Auditori. Com dèiem, divendres tindrem a les 9 de la nit les 4 estacions de Vivaldi, en aquest cas dissabte, i en aquesta doble funció a les 7 de la tarda i també a les 10, una comèdia, No et vesteixis per sopar, que no us podeu deixar perdre. I ara sí, el concert d'aquest Bach.
Ara sí. Ara sí que podem parlar dels Get Back, que ofereixen un concert al Café Belgrado a 11:45 de la nit. Serà dissabte i a partir d'aquesta hora podrem gaudir d'aquesta banda tribut dels Beatles, que per ser avui és la banda que ens acompanya al programa. Per tant, avui ve això, com deien els castellans, que ni pintau.
La deixem ja sonant de fons perquè només ens queda per comentar un acte que es troba el diumenge, i amb Get Back, bé, amb els Beatles en aquest cas, amb Come Together, que ja sona de fons, tancarem avui l'espectacle. Diumenge, però abans, com dèiem, hi ha un acte, Sergio.
Un espectacle familiar que trobarem a les 12 del migdia al Teatre Auditori, es titula El Petit Dalí i és una adaptació del llibre El Petit Dalí i El Camí cap als Somnis. És la història d'un geni, parlen, més ben dit, d'un petit geni nascut a Figueres. Així comença la història del Salvi, un nen alegre, somniador i una mica trapella. Una història per tots els públics que explica la història d'aquest artista universal.
Fins aquí el repàs de l'agenda cultural d'aquesta setmana, des d'avui dimecres i fins al diumenge, dia 17, tancant amb aquest acte a les 12 del migdia al Teatre Auditori. Ara sí, amb els autèntics Beatles i amb Come Together, acabarem l'espectacle i entrarem, després de la publicitat, al concurs del Fabri.
Sant Cugat a fons, el magazín.